Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
L'alcalde d'Alcanar ja ho deia obertament la mateixa tarda que passava la borrasca a Alís. Ara el meló s'ha obert i fins i tot s'ha tallat ja en relació amb els veïns de les Terres de l'Ebre que viuen en zones d'alt risc en cas d'inundacions. Després d'aprovar de tot, dipòsits, enderrocament de part del passeig marítim, s'ha arribat a la conclusió que l'única alternativa és deixar casa seva i marxar a viure a un altre lloc. Parlem d'una desena de veïns d'Alcanar que viuen a les cases que són en ple barranc de llop. Seran els primers catalans que s'hauran de desplaçar a causa de la crisi climàtica.
És abandonar tota la teua vida o tota la teua il·lusió, però clar, tampoc el que no podem fer és malviure, perquè al final el que mínim és que passa una tormenta, ja t'estàs preparant, ja estàs traient els vehicles.
L'Ajuntament i la Generalitat ja estan treballant per reubicar-los i l'alcalde d'Alcanar avisa que no només passarà a l'Ebre.
Jo estic seguríssim que este és només un primer pas del que vindrà a partir d'ara. No només al nostre territori, entenc que serà tot el litoral català.
En parlarem des de les Terres de l'Ebre i també des del Palau de la Generalitat perquè avui el govern ha aprovat un nou paquet de mesures per reconstruir els pobles afectats pels aiguats.
Catalunya al dia.
I a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Serem a Sabadell, on professors, pares i alumnes de les escoles de Ripollet s'han manifestat en contra de la fusió de dues escoles en aquest municipi del Vallès Occidental.
Com que hi ha hagut una baixada de la natalitat i menys matrícules, Educació vol ajuntar el Col·legi Anselm Clavé i l'escola Escursell. L'Ajuntament diu que hi ha alternatives.
La comunitat educativa de Ripollet fa dues contrapropostes. Una d'elles és la de baixada de ràtios i l'altra és la de que s'estudi el tancament alternatiu dels 400 si encara tenen dues línies, per tal d'evitar la fusió d'aquestes dues escoles.
I una altra protesta, però que en aquest cas s'ha desconvocat, de moment, és la dels taxis a Barcelona. S'havia de fer aquesta tarda coincidint amb el partit entre el Barça i l'Olympiacos.
Havia de ser una vaga en contra de l'acord que el Barça vol signar amb Uber, però Elite Taxi s'ha reunit amb el Barça i de moment l'han desconvocada a l'espera que el club es miri els documents que li han entregat.
També us parlarem de l'ailan. És una planta invasora, segur que n'heu vist en alguna banda perquè n'és ple. S'ha convertit en un problema majúscul a Collserola i s'està estenent també a altres muntanyes.
El Consorci del Parc Natural de Collserola ha engegat una nova campanya per retirar-la amb l'ajuda dels veïns perquè de moment no se'n surten.
Sí, estem amb taules permanents. Estem veient en zones que ja ho havien donat per controlat que en tornen a aparèixer.
Fem també un cop d'ull al trànsit. Equip Viari, Txell Garriga, hi ha problemes per circular a aquesta hora?
Bon dia, Estel. Doncs l'únic punt on hi ha problemes és a l'AP7. Hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès, direcció Girona, uns 5 quilòmetres, per un camió variat que talla un carril des de primera hora a la resta de xarxa, però ara mateix normalitat. Alguna incidència per vehicles avariats, però que no generen cues.
I el temps, Néstor Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Francesc Mauri ens va dir que aviat podríem començar a ensumar tardor, però de moment caloreta, no?
De moment caloreta, caldria esperar fins al cap de setmana, possiblement més diumenge que no pas dissabte, per tenir aquesta sensació més de tardor i d'unes temperatures, diríem, més pròpies per l'època. Ara per ara, doncs, encara temperatures ben enfilades ja a aquesta hora i encara els hi queda una mica de recorregut per assolir màximes al voltant dels 26 graus cap al Dover, 25 a Vilanova i la Geltrú. Tot això amb una tarda que es presenta molt assolellada en presència d'aquest vent aponentat que dispararà les temperatures més altes cap a les Terres de l'Ebre, les pot fer pujar fins a vora dels 28-29 graus. Us està ja a tocar dels 30, amb una tarda tranquil·la i només al Pirineu s'espera alguna nuvolada que puntualment i de manera aïllada pot deixar alguna precipitació cap a l'Alta Ribagorça o també a punts del Ripollès.
Doncs ja ho veus, Eudald, fregant els 30 graus a 21 d'octubre. Pel que fa als esports, què explicareu avui?
Doncs que avui juga el Barça a 6:45 de la tarda i que probablement notaran una miqueta aquesta temperatura, no tant com ara, evidentment. Juguen a 6:45 contra l'Olympiacos a Montjuïc. Hansi Flick acaba de donar fa una estona la llista de convocats. Ferran ha entrat finalment a la convocatòria i té l'alta. Christensen n'ha quedat fora. Això a la demarcació de Barcelona. Girona, l'Uni, afronta demà la tercera jornada de l'Eurolliga femenina, rebent el Burgès francès, amb l'objectiu de sumar una nova victòria. A Lleida ens fixarem amb la situació del Lleida de futbol a la tercera ref, l'equip és cué i aquesta jornada, la setena, tot just ha marcat el primer gol de la temporada. I a la demarcació de Tarragona destacarem la satisfacció que hi ha entre les jugadores del Sant Pere i Sant Pau, que la seva estrena a la primera divisió estatal femenina de voleibol són les líders del seu grup.
Molt bé, això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia, abans però ens queda tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, som-hi, passen 5 minuts de la una del migdia. El govern ha aprovat avui un nou paquet de mesures perquè les Terres de l'Ebre no tornin a patir les destrosses pels aiguats d'ara fa 10 dies. Avui la Generalitat s'ha compromès amb gairebé 40 milions d'euros per reparar els barrancs i les depuradores malmeses pel temporal de fa 10 dies. Anem doncs cap al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, s'ampliaran lleres, es construiran basses per contenir nous aiguats, es reforçaran talussos i es canviarà algun pont. En total, el govern ha previst 25 obres en 5 anys, per exemple, al canal, a Ràpita, Tortosa, Amposta o Godall. Una injecció que s'ha aprovat aquest matí de 37 milions i mig d'euros en 12 municipis de les Terres de l'Ebre per arreglar els desperfectes en diversos barrancs, però sobretot per reduir el risc d'inundacions en un futur, tal com acaba de dir la consellera portaveu Sílvia Paneque.
Si bé en aquests moments estem fent actuacions d'emergència, d'urgència i d'emergència, aquest paquet va encarat a les actuacions estructurals. És allò que ens ha de permetre poder tenir menor incidència davant aquestes pluges torrencials.
Pluges torrencials, però al marge d'això, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, també serà avui aquesta tarda a l'Ebre per veure com avancen, com deia la consellera, les obres més immediates que no entren dins aquest pla, sinó en el pla d'emergència que va anunciar el govern la setmana passada. Avui també s'ha obert el canal perquè empreses i autònoms de l'Ebre puguin demanar crèdits al govern per començar a arreglar els seus desperfectes.
Gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat.
Que vagi bé, bon dia.
I una desena de veïns d'Alcanar seran els primers catalans que s'hauran de desplaçar d'on viuen per qüestions relacionades amb la crisi climàtica. L'Ajuntament i la Generalitat ja estan treballant en l'enderroc i la reubicació de les famílies afectades. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè una mesura així és l'última alternativa que els queda, no?
Sí, això mateix. Fins ara, en el cas del Canà, s'havia aprovat de tot. Creació de basses de laminació que, per entendre'n, són grans dipòsits on es va acumulant i després es distribueix l'aigua i també, fins i tot, enderrocs parcials a diversos trams del passeig marítim. Joan Roig, alcalde del Canà, en declaracions al Catalunya Nit.
Ja hem intentat fer tot el que estava al nostre abast a nivell municipal i una vegada ja implementades totes aquestes accions, entenem, ha sigut un punt d'inflexió aquesta catàstrofe del 2025, penso, en general, no? Per a la consciència col·lectiva, que aquelles persones que estan en zones altament vulnerables s'hauran de desplaçar per a conservar pues, la seva seguretat. No?
Les cases són a la urbanització Serra Mar. De fet, si ho mirem en un mapa, literalment estan en plena llera del tram final del Barranc del Llop. Un dels veïns afectats és el Didac Pla. Fa 15 anys que hi viu i els últims han estat cada cop més complicats.
El 2025 ha sigut la més virulenta en quantitat d'aigua, en força d'aigua, en tal com pujava. Jo tinc una casa en dos plantes i tal com pujaves a la planta superior veies un mar i pareixien ràpids. La força de l'aigua que tenia era la vegada que més caudal hi havia d'aigua.
Pels experts, mesures com la del Cana són útils però adverteixen que cal fer accions preventives abans. Òscar Saladier, professor de Geografia de la URB.
Primer, determinar clarament què és l'opció, que no queda cap altra més opció per reduir o per evitar el problema, en aquest cas de les inundacions, i en cas de que no hi hagi cap altra manera de reduir el problema, doncs sí, si aquests espais a més se troben en zona inundable, que pot ser que quan es van construir hi estessin o no, doncs bé, una manera és que no hi siguin.
L'Ajuntament d'Alcanar avisa són els primers desplaçats, però no seran els últims i tothom recorda que tot el litoral català està en perill.
Gràcies, Jordi. 6 minuts, haurem arribat a un quart de dues del migdia. De seguida parlem de la dermatosi nodular que afecta les vaques. Perquè Unió de Pagesos denuncia que hi ha 7 granges més afectades per contagis d'aquesta malaltia que afecta les vaques. És la dermatosi nodular contagiosa i és precisament a la zona del primer cas, on ja s'està vacunant. Unió de Pagesos carrega contra la gestió que fa el Departament d'Agricultura de la vacunació i demana que s'assumeixin responsabilitats. Ho han dit en una roda de premsa, s'ha fet fa poca estona a Girona. Anem cap allà. Núria Peraire, bon dia.
Hola, bon dia.
Els ramaders estan preocupats i també enfadats.
Sí, sí, s'han mostrat molt molestos. La normativa que regula, i recordem, la vacunació de la dermatosi nodular és europea, però consideren que si el govern hagués treballat amb més previsió, s'hauria pogut vacunar abans i millor, diuen. Critiquen que el departament no ha pressionat prou al Ministeri ni Brussel·les per poder vacunar a tot Catalunya. I sobre la immunització que es fa focus per focus, recorden que és molt important arribar al 75% dels animals vacunats per poder tenir immunitat de grup. Aquest 75% permet, per tant, no sacrificar tots els animals, sans o malalts, de les granges afectades. Doncs critiquen que no s'està vacunant prou ràpid. Segons els seus càlculs, es vacunen unes 90 vaques al dia, i això segurament és molt poc. I, com dius, ja han detectat, diuen, 7 granges més afectades a la zona de Castelló d'Empúries, origen dels contagis, on s'està vacunant. En la crítica a la gestió del departament, apunten directament a la secció de prevenció. Diuen que no funciona. Sentim la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
Primer que admetin els errors i deixin de fer veure que tot ha anat bé. I a partir d'aquí, és que nosaltres no som ningú per despedir ningú perquè no som pas treballadors nostres, però que es prenguin les mesures que es creguin necessàries i nosaltres apretarem perquè així sigui.
Segons el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, les indemnitzacions als ramaders es començaran a pagar aquesta setmana, ho ha anunciat a l'informatiu Més Nit de 3Cat Info.
I el que farem ja és un primer càlcul aproximat per poder fer ja una transferència de diners d'aquesta indemnització, que ja anirà a compte de quan haguem calculat les indemnitzacions definitives, que també les hem de pactar.
I també ha dit que en dues setmanes arribaran 470.000 dosis de vacunes.
Entesos, gràcies, Núria. Per aire des de Girona, bon dia.
Adéu, bon dia.
Seguim endavant perquè un altre dels focus informatius d'avui és Ripollet. Allà la comunitat educativa dels centres públics a aquesta localitat del Vallès Occidental es manifesta contra la fusió de dues escoles. Educació proposa fusionar el Col·legi Anselm Clavé i l'escola Escorcell. Això per la davallada de la natalitat i per la pèrdua de matrícula dels últims cursos, però les escoles afectades s'hi oposen, s'hi neguen. Anem cap a Ripollet, allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Què reivindica exactament la comunitat educativa?
Doncs davant la justificació d'educació, que diu que la proposta de fusionar els dos centres és perquè les taxes a la mà amb les xifres els últims 6 cursos s'han perdut al voltant d'un 40% d'alumnes en aquests dos centres, els membres de la comunitat educativa s'hi oposen i defensen que aquesta, d'altra banda, és una oportunitat per poder millorar l'educació en aquests dos col·legis que són complexos. Núria López és professora del Col·legi Escorcell.
Si s'aprofités l'oportunitat seria una baixa de ràtios per fer una millor atenció educativa i mantenir aquesta vinculació al territori per barris, que és el que han forjat aquestes dues escoles. I d'altra banda, si realment veiessin que és una qüestió de diners i que no volen prioritzar l'educació del país i que per tant s'han d'estalviar alguns diners, doncs tancar alternativament algunes línies de centres que tenen dues línies fins que es pugui revertir aquesta situació de la natalitat.
David García, representant de les famílies, afegeix que el Departament d'Educació es contradiu volent fusionar aquests centres.
El Departament i Conselleria diuen que lluiten contra la segregació escolar, però el tancament i la fusió d'aquests dos centres, que són de màxima complexitat i d'alta complexitat, és tot el contrari a el que ells diuen que és lluitar contra la segregació. Llavors també volem fer sentir la nostra i estar totalment en contra d'això que volen fer.
L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, està al costat de la comunitat educativa i va més enllà en la seva proposta.
Com a ajuntament sempre hem proposat una baixa de ràtios. Ripollet té una complexitat educativa molt elevada, tenim moltíssima segregació i aquestes escoles són una de màxima complexitat i altra d'altra complexitat. Per tant, el que hem demanat és que no es tanqui cap escola i que es baixin les ràtios. El que li estem demanant a la Generalitat de Catalunya i li vam proposar és que, si cal, que faci un pilot en Ripollet per intentar millorar el sistema educatiu.
Avui la comunitat educativa i també l'alcalde i el regidor d'Educació s'han manifestat davant els serveis territorials d'educació a Sabadell i han tallat durant una hora la Gran Via.
Doncs gràcies, Marta Vallès, des de Ripollet. Bon dia.
Bon dia.
Doncs des d'aquesta mobilització que ha tallat, com ara ens deia, la Gran Via de Sabadell, a una altra protesta que finalment s'ha desconvocat però que hauria portat força problemes a Barcelona aquesta tarda. Elite Taxi ha desconvocat aquesta vaga que s'havia de fer en contra de l'acord que el Barça vol signar amb Uber i que suposava una aturada del servei entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre, coincidint amb el partit entre el Barça i l'Olympiacos. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, s'ha reunit aquest matí amb el director general del Barça, Jordi Portabella. El representant dels taxistes li ha presentat una documentació que, segons ell, hauria de fer que el Barça es fes enrere en l'acord amb Uber. En sortir de la reunió, Álvarez ha explicat que Portabella s'ha compromès a estudiar-la atentament, tot i que els assessors jurídics del club ja havien analitzat a fons el possible acord amb Uber i no hi havien trobat cap problema.
Yo estoy seguro porque la ley del transporte es muy complicada, que no se la habrán mirado. Les hemos entregado todas las sanciones que tiene Uber en el área metropolitana de Barcelona y bueno, ahora la pelota está en su tejado. Nosotros, por amor al Barça, por amor a esta ciudad, desconvocamos todas las movilizaciones de momento y ahora la pelota está en su tejado.
Demà està previst que es presenti l'acord entre el Barça i Uber. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Tito Álvarez ja ha avisat que no descarten futures mobilitzacions i aturades.
Per això dèiem que de moment, desconvocada de moment, la vaga prevista per aquesta tarda, però veurem què passa. I d'altra banda, el comitè d'empresa del Tibidabo ha convocat vaga per aquest cap de setmana i el que ve. Els treballadors reclamen un increment de sou i que s'instal·lin casetes més grans i climatitzades en aquest parc d'atraccions.
Efectivament, el preavís de vaga es va presentar ahir i dijous el Departament de Treball ha convocat els representants dels treballadors i l'empresa per iniciar una mediació. Si no s'arriba a cap acord, els caps de setmana del 25 i 26 d'octubre i de l'1 i 2 de novembre, els treballadors del parc estaran convocats a una vaga parcial amb aturades de 3 hores diàries a les franges d'11 a 2 quarts d'una del matí i de 2 quarts de 3 a 4 de la tarda.
Passa un minut i mig d'un quart de dues, continua el degoteig d'empadronaments fraudulents a Catalunya. Després dels centenars de casos detectats a Sant Cugat del Vallès o Sant Vicenç de Castellet, us ho hem explicat en aquest programa, avui al Matí de Catalunya Ràdio han parlat amb l'Ajuntament de Martorell, que també ha detectat un repunt d'empadronaments il·legals. Quim Codines, bon dia.
Bon dia, doncs sí, Estel. Xavier Fonollosa, l'alcalde de Martorell, ha assegurat que davant d'aquests casos han reforçat el control per evitar el frau. Com marca el protocol, la policia comprova que les persones que demanen empadronar-se viuen al domicili que diuen.
Tenim aquest protocol que la policia local doncs, s'hi acosta, comprova, mirem dades com el consum d'aigua, consums diversos, i llavors doncs, veiem si realment estan empadronats o no. Quan no estan empadronats, doncs es donen de baixa directament d'ofici.
A més, Fonollosa explica que en cas de les famílies amb menors el protocol és diferent.
L'empadronament és la porta als serveis socials, a la salut, a l'ensenyament. També hem de dir que quan hi ha menors la cosa canvia. Quan hi ha menors, doncs, clar, aquí el jurídic protegit, per dir-ho així, és el benestar del menor. Per tant, el menor té salut, té accés a la salut, té accés a l'ensenyament, malgrat no estigui empadronat. Per tant, hi ha també uns protocols que això també ho tenen en compte i ho garanteixen.
Clar. I sabem a qui hi ha al darrere d'aquests empadronaments fraudulents?
Doncs s'apunta a màfies organitzades que cobren per empadronar les persones. L'assessor jurídic del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, Josep Maria Aguilar, creu que la responsabilitat última la tenen els ajuntaments i cal que aquests actuïn amb més contundència.
Que una gran part és culpa de l'Ajuntament, perquè si jo veig que amb un padró d'habitants hi ha 25 persones empadronades, vull dir, no estarà el 25 i el 24 i el 23. Vull dir, hi ha a Catalunya la llei de la sobreocupació i sé que sàpiga exactament quanta gent pot ocupar aquest habitatge.
Els ajuntaments ja treballen per augmentar l'exigència documental davant d'aquesta problemàtica, que cada cop més va a l'alça.
Gràcies, Quim, bon dia.
Bon dia.
I agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona han desallotjat l'assentament ocupat al Parc de Joan Miró de Barcelona. Les brigades municipals han instal·lat tanques al voltant de la biblioteca, que era l'espai on una quarantena de subsaharians feien mesos que s'hi estaven. A més de la policia local, també s'hi han desplaçat membres del Centre d'Urgències i Emergències de Barcelona, també serveis de neteja i agents dels Mossos d'Esquadra. Anem cap allà. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
Quin és el perfil de persones que han desallotjat?
Mira, majoritàriament són homes, hem vist alguna dona, però són homes entre uns 20 i uns 35 anys, subsaharians, de senegalesos, Burkina Faso... Aquestes són les seves nacionalitats. La majoria no tenen papers. En Suahamma és senegalès i va arribar a l'assentament aquest estiu.
Nosotros levantamos aquí, los policías vienen aquí a las 8 de la mañana, dicen salimos aquí. Nosotros no tenemos aquí casa, ni familia, ni nada. Nosotros dormimos en la calle, muy, muy, muy complicado.
És evident que vivien en unes condicions, ben bé des de feia gairebé un any, molt justes, sense quartos de bany. La biblioteca els hi oferia algun servei. També, durant aquests mesos, alguns veïns del barri els han ofert suport. Altres han denunciat la situació en la que vivien i demanaven a l'Ajuntament, tot i que no es produïen situacions de seguretat, d'inseguretat o de aldarulls nocturns, el que han demanat és que els fessin fora. Confirmen aquesta emissora els veïns amb els que hem parlat que no provocaven cap problema de seguretat. Josefina Mirandes és membre de la plataforma L'Esquerra de l'Eixample acull.
Cada vegada que hi ha un desallotjament en un altre lloc, com ara n'hi ha hagut, no?, cap allà, a la dreta i tal, bueno, doncs llavors venen aquí, com ara. Tots aquests, on aniran aquesta nit? És que l'Ajuntament no els està donant alternatives. Nosaltres ens sembla molt bé que els treguin d'aquí, sí, i només si hi ha una alternativa.
Això és l'opinió de la plataforma L'Esquerra de l'Eixample acull, però l'Ajuntament què hi té a dir? Quin és el seu posicionament en aquest cas?
Doncs que s'havia de recuperar l'espai públic. Acaba de comparèixer fa uns minuts Albert Batlle, que és el tercer tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, i deia que això era una necessitat. Se'ls hi ha ofert assessorament. Diuen que han obert expedient a 3 persones, però que era imperiós recuperar aquest espai, que ja està el del Parc Joan Miró. Recordem que és al centre de l'Eixample, molt a prop de la plaça Espanya. Ja presentava un estat de degradació important, al que s'hi sumaven també unes obres. Sentim el tinent d'alcalde.
És molt probable que alguns d'aquests hagin tingut ja una certa relació amb altres assentaments de Barcelona o inclús de l'entorn o d'altres ciutats. Evidentment, aquesta és una realitat de caràcter molt, molt plural. La solució del desallotjament és una solució de recuperació necessària de l'espai públic, però s'ha d'anar acompanyat també de que entre tots plegats siguin capaços de dotar-nos de recursos.
De fet, hem vist com alguns algunes persones s'han quedat aquí al parc, però d'altres s'han dirigit a altres punts de la ciutat. Han rebut assessorament d'altres entitats, com Arrels, i han marxat la majoria amb les seves poques pertinences. Altres han estat retirades pels serveis de l'Ajuntament. Sobre aquest assentament, la síndica de Greuges havia enviat a l'Ajuntament una carta per demanar explicacions sobre la situació precisament d'aquestes persones.
Molt bé, doncs gràcies, Miquel Jarque. Bon dia.
Molt bon dia.
La 1 i 22 minuts. Doble connexió amb Lleida ara, d'una banda perquè els Mossos han detingut aquest matí perquè ingressi a la presó l'home acusat de robar i cremar cases de l'Horta, que és tota l'àrea rural d'habitatges disseminats que envolta la ciutat. Ja el van detenir el juliol i en aquell moment va quedar en llibertat amb càrrecs. L'audiència, però, ha admès els recursos de la Fiscalia i una plataforma veïnal, i aquest matí se l'ha tornat a detenir perquè l'empresonin. A l'home, que té una desena d'antecedents, el van detenir després de 9 mesos d'investigació per part dels Mossos, acusat de diversos robatoris en cases i de calar foc en 2 d'aquests habitatges. La demanda de més presència policial davant l'augment de robatoris en aquesta zona va ser molt intensa. Ara la situació en aquest cas està més tranquil·la, hi ha més calma, però la millora de la seguretat als municipis rurals continua al capdavant de les reclamacions d'aquests ajuntaments. I avui justament a Lleida s'ha posat sobre la taula, en una jornada del primer dia de la Fira Municipalia, unes reclamacions que han tomat el director general de la policia, Josep Lluís Trapero. Ho ha seguit des d'allà l'Estela Bosoms. Estela, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel. Doncs sí, tot plegat ha estat en una jornada de l'Associació Catalana de Municipis, aprofitant que acaben de constituir una comissió de seguretat. Per què? Doncs perquè l'Estatut del Municipi Rural, aprovat fa uns mesos, preveu que hi hagi un pla específic sobre aquesta qüestió per a municipis de menys de 2.000 habitants. La demanda d'entrada és clara, que Catalunya tingui més Mossos i que part d'aquests agents es destinin a les zones amb menys població del país. Sentim la presidenta de l'associació, Meritxell Budó.
Perquè els municipis rurals, doncs, és cert, doncs, que fa molt de temps que estan una miqueta, diguem, abandonats, no? I, per tant, doncs, cal garantir aquest acompanyament en matèria de seguretat, que, a més, és un tema que cada vegada ens demanda més la ciutadania, perquè cada vegada, doncs, bueno, pues, diguem que hi ha la percepció d'estar en un entorn menys segur.
El director general de la policia s'hi ha compromès, tenint en compte que el cos ha de passar de 22.000 a 25.000 agents en els pròxims anys. Ara bé, també alerta que els recursos no són il·limitats.
fet un exercici de veure les noves necessitats. Catalunya ha canviat, molts municipis han canviat, no tenen a veure amb el que eren fa 30 anys, i això requereix d'una adaptació. Ara, una adaptació des del realisme. Des del realisme. Hi ha coses que no hi ha recursos, agradi o no, per assumir.
Josep Lluís Trapero també ha remarcat que els Mossos estan avançant per tenir un cens de masies aïllades i que a les comarques de Lleida ja hi ha en marxa un pla pilot per recollir denúncies sobre el terreny amb patrulles que porten l'ordinador necessari incorporat per evitar, doncs, desplaçaments.
Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
Doncs us dèiem, això al Saló Municipàlia, on també es parlarà del desenvolupament rural, d'intel·ligència artificial i de transició energètica. El certamen l'ha inaugurat fa poca estona l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha ofert la col·laboració de Fira de Barcelona. Tornem, doncs, cap allà, Fira de Lleida. Pere Joan Álvarez, Collboni, ja ha concretat en què consistirà aquesta col·laboració?
Hola, bon dia, Estel. Doncs ha ofert a Fira de Lleida la possibilitat d'organitzar un certamen centrat en el sector agroalimentari.
Per exemple, estem parlant de l'Smart Rural, que és un, vol ser una fira d'aplicacions i solucions tecnològiques a la gestió agroalimentària, que té tot el sentit que es faci a Lleida i que no cal que es faci a la ciutat de Barcelona.
Municipàlia, per cert, compta amb més de 350 expositors que bàsicament són empreses dedicades als equipaments i serveis municipals. Hi ha firmes especialitzades en il·luminació, d'altres en neteja. Hem fet un recorregut i hem parlat amb alguns d'ells.
Ens dediquem a fer enllumenat de camps de futbol i espais grans en general, ports, aeroports i coses molt grans.
Nosotros somos una empresa de eventos. Hacemos circos romanos, torneos medievales, cabalgatas de reyes, animación para mercados.
Oferim sobretot tot el tema de parcs infantils i, com veieu, personalitzats, en aquest cas, de la Pigarín Vallès.
Som una empresa que ens dediquem al lloguer i venda de decoracions de Nadal. Llavors, el punt fort que tenim és el disseny innovador.
I quins són els destinataris? Doncs bé, alcaldes i regidors de Catalunya. N'hem recollit alguns.
L'alcalde de Ribera d'Ondara. Pues vinc a mirar coses pel municipi, temes de senyalitzacions, mobiliari urbà, equipaments...
D'Amposta. Soc del sector funerari, venia a veure coses per als cementeris, maquinària, màquines de neteja, de transport...
Nosaltres de Tornabous, o sobretot viari i bancs...
De Pallaresos, Tarragona. Solucions pel nostre poble, maquinària, de tot una mica...
Coincidint amb Municipàlia, també se celebra el Saló InnoCamping, dedicat als equipaments i serveis d'aquest sector.
Doncs déu-n'hi-do, una fira òmnibus, Pere Joan?
Oh, i tant, i molta gent. I a més, acompanya el dia.
Molt bé, doncs escolta, fantàstic, que acabis de tenir una bona passejada per aquí, per al Municipàlia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Minuts i mig, haurem arribat a 2:15. L'alcalde de Cunit vol fer una consulta ciutadana per decidir si el municipi ha de seguir formant part del Baix Penedès o ha de passar a pertànyer al Garraf. Jaume Casanyes diu que la realitat social, econòmica i de mobilitat dels seus veïns els vincula més a Barcelona que no pas al Camp de Tarragona. Cap allà anem. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest dilema, a més s'arrossega des de fa molts anys ja.
Doncs sí, tens tota la raó. És una qüestió històrica que encara no s'ha resolt. Fa un parell d'anys, la plataforma ciutadana Cunit al Garraf va impulsar una recollida de firmes per reclamar a l'Ajuntament, precisament, fer una consulta. Ara és el mateix alcalde qui està decidit a posar fil a l'agulla. Cunit ja pertany al Garraf en serveis com, per exemple, el de la salut. El municipi està absorbint moltes de les persones que han marxat de l'àrea metropolitana de Barcelona per motius com, per exemple, l'increment del preu dels lloguers. L'alcalde diu que, per ells, la població de referència és Vilanova i no pas el Vendrell. Destaca també el fons històric que els vincula amb Cubelles i Vilanova.
Els lligams no són artificials, sinó que estem parlant d'una relació mil·lenària. El que passa que amb la divisió comarcal, amb la divisió provincial, doncs no es va voler respectar la voluntat del poble Cunit en aquella època, i jo crec que el poble Cunit té dret a decidir en quina comarca vol estar i en quina província vol estar.
Casanyes planteja iniciar un procés d'acord amb la llei de consultes populars amb la vista posada en el 2027, coincidint amb les eleccions municipals.
Començar a parlar-ho, començar a socialitzar-ho i de cara a la pròxima legislatura doncs poder plantejar-ho al poble de Cunit, perquè tampoc ho pot plantejar ara perquè després hi haurà les eleccions municipals i hi ha tota la repercussió amb consells comarcals, amb províncies, amb aquestes coses, i llavors et demanen sempre que tinguis un marge d'anys.
Bé, l'alcalde i els veïns que demanen el canvi estan convençuts que pertany al Garraf els garantirà millors recursos i serveis.
Gràcies, Ricard. I l'Ajuntament de Reus presenta un pressupost de més de 224 milions d'euros per l'any vinent. El projecte s'aprovarà inicialment sense problemes al ple de divendres perquè el govern té majoria absoluta. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Quines són les línies mestres d'aquest pressupost?
Mira, les principals partides són per la via pública i la seguretat ciutadana. El govern municipal de Reus preveu invertir gairebé 25 milions d'euros en millores als carrers i als barris i més de 17 milions en seguretat ciutadana, creant una aplicació mòbil pròpia i posant més càmeres de seguretat i agents de la policia local al carrer, segons ha explicat aquest matí l'alcaldessa Sandra Guaita.
Persones, societat verda sostenible i creixement econòmic basat en la ciència i la innovació, i les principals potes que hi hem posat és justament en via pública, que és la primera partida en pressupost municipal, 24,8 milions d'euros, i aquí té un impacte molt important perquè la ciutadania ens demanda i nosaltres volem estar-hi. Després, en seguretat ciutadana també hi hem posat el focus, és on hi ha una partida importantíssima de creixement, amb 17,2 milions d'euros, més agents de la Guàrdia Urbana i més càmeres de seguretat a la ciutat.
Les altres partides destacades són els 14 milions d'euros destinats a combatre les desigualtats socials o els més de 3 milions d'euros per promoure habitatge assequible. La xifra global del pressupost d'aquest any de Reus s'ha reduït lleugerament respecte al de l'any passat pel fet que s'ha transferit al Consell Comarcal les beques menjador i la gestió dels serveis fúnebres a la nova empresa supramunicipal.
Molt bé, gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Així hem arribat a 2:15.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I com sempre, arribats a aquest punt, fem un repàs a les notícies més vistes a 3catinfo.cat. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què tenim avui?
Doncs mira, la foto fixa dels radars a Catalunya, de les diferents carreteres, és un estudi encarregat pel Servei Català de Trànsit, una de les notícies més llegides, que conclou que aquests dispositius doncs, han evitat 1.610 accidents amb ferits. No sé si sabies el que és l'efecte cangur.
Sí, perquè ho vam explicar ahir, quan vam començar aquest programa.
Doncs jo ho he après avui.
Vam donar no detalls d'aquest estudi.
Només aquesta idea de que, és a dir, si tu poses un radar, sembla que l'accident s'hagi de traslladar més davant, uns quilòmetres, uns
clar,
metres,
o frenes,
més endavant.
Clar, o frenes o acceleres, no? Que això ho veiem molt a les carreteres.
Doncs no hi ha efecte cangur, és a dir, que el radar no té aquest efecte de que passa l'accident uns metres, uns quilòmetres més endavant.
Molt bé, què
avui
més?
Avui també, aquesta visita a l'estació de metro fantasma de Correus a Barcelona, el titular diu una càpsula del temps sota terra.
Sí, perquè allò va quedar allà tancat i encapsulat i no ha passat el temps. Aquí ara, una estona, de fet, en Joan García ens té preparada una passejada que hi ha anat
doncs
aquesta
no
nit.
No vull fer un spoiler, però que sapigueu que aquesta estació va quedar tancada al públic l'any 72 i, per tant, si veu la publicitat, per exemple, que hi havia en aquell moment, i la podreu veure en aquesta notícia que tenim penjada en el 3catinfo.cat.
Clar, això és lo interessant, poder complementar amb el web el que expliquem amb la ràdio, amb les imatges,
correcte,
no? El Joan
cas,
ja fa una mingada d'ambientació, però...
Sí, perquè
però
les imatges
veure-ho.
Realment dibuixen aquesta estació fantasma. Ja veureu.
A veure, fa un any, què hi havia entre les notícies més llegides?
Mira, era la notícia de, en aquest cas, que s'arxivava la prescripció a les víctimes que s'arxivava per prescripció, vull dir,
sí.
El cas de les víctimes que havien denunciat abusos sexuals al Col·legi Pere Manyanet de Barcelona. Sí. Guanya l'abusador, era el titular. En aquest cas era un professor laic d'aquest col·legi i, per tant, la justícia, amb l'última llei a la mà, la prescripció d'aquests delictes, diguem, en principi són els 35 anys, però això passa només en els delictes comesos a partir del 2021. Com que era un delicte anterior, molt anterior, als anys 80 i 90, doncs en aquest cas el jutge sí que es va poder acollir aquesta opció d'arxivar el cas i hi havia desenes de casos denunciats en aquesta denúncia conjunta, però va quedar tot arxivat, volem dir, per aquesta prescripció.
Bueno, aquestes coses de la justícia a vegades. Gràcies, Marc, ens tornem a trobar demà.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Fins ara.
Catalunya al dia.
Vinga, seguim amb més coses. Repunt de la contaminació a causa de l'ozó troposfèric a Catalunya. Les onades de calor d'aquest estiu han provocat els nivells més alts d'ozó des del 2015, això segons un informe estatal d'Ecologistes en Acció. L'ONG també assenyala que s'ha incomplert el nou objectiu legal aprovat pel 2030 per la Unió Europea en algunes zones del país. Marc Camps, bon dia.
Sí, Ecologistes en Acció alerta que la població catalana ha tornat a respirar aquest any un aire perjudicat
perjudicial per a la salut. La majoria de les 51 estacions oficials a Catalunya han superat el valor permès per la normativa entre l'1 de gener i el 30 de setembre d'aquest any. La situació ha empitjorat a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. L'ONG també assegura que s'ha incomplert el nou objectiu legal de la Unió Europea a les Terres de Ponent, la Plana de Vic, les comarques gironines, el Camp de Tarragona i Catalunya Central. Miguel Ángel Ceballos, coordinador de l'informe, demana més mesures per part de la Generalitat.
De la Generalitat de Catalunya, com a autoritat responsable de la calidad del aire, tiene que adoptar medidas mucho más intensas que las aplicadas hasta el momento para conseguir en años próximos reducir la contaminación por ozono y no solamente procurar el cumplimiento de la normativa legal, incluso la normativa vigente se ha incumplido también durante este año en Plana de Vic.
L'ozó és el contaminant atmosfèric que cada any afecta més població i està estretament lligat amb el canvi climàtic. Aquest estiu, l'Institut de Salut Carlos III ha identificat 670 morts a Catalunya a causa de les altes temperatures, una situació que s'agreuja per l'exposició a l'ozó durant les onades de calor.
I ara us parlem de l'ailant. És una planta invasora que s'ha convertit en un mal de cap, sobretot a Collserola, però que també s'està estenent per la Serra de Marina, el Montnegre i el Corredor.
Nom científic. Ailanto altíssima.
Origen asiàtic.
És una planta invasora i de les més nocives.
Impedeix el creixement de la flora autòctona.
Va arribar a Collserola fa més de 100 anys.
El seu cultiu i comerç a l'estat es va prohibir el 2012.
Es va plantar per les seves virtuts, creixia molt i feia ombra en poc temps.
En diversos països se'l coneix com l'arbre de l'infern i aquí a casa nostra també se l'anomena malarbre. Doncs el Consorci del Parc de Collserola continua l'etern combat contra l'ailant. Ja se n'han tractat 90.000 exemplars, però es reprodueix amb tanta facilitat i té una capacitat d'adaptació al medi tan gran que la batalla s'eternitza. Per vèncer-la s'haurà de comptar amb algun aliat natural, oi, David Àngela?
Bon dia. Nova campanya contra aquesta planta en què també hi participen els veïns dels barris de muntanya per identificar-les i poder-la retirar també de les seves parcel·les i dels jardins. Davant la dificultat per controlar aquesta espècie, el Consorci ha centrat els esforços en la part interior del parc, atacant els seus dos sistemes reproductius, segons en Joan Vilamú Vinyes, cap de servei d'acció territorial del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Els nuclis d'Ailant n'hi havien bastants, però eren molt menors, doncs ens hem anat centrant en això. I a la vegada centrant-nos també en actuar sobre peus femenins, perquè aquests són els que sabem que poden escampar llavors a més distància. Els peus masculins s'escamparan, tal com et deia abans, a distàncies més properes. Avancen a pas de formiga, en canvi els altres avancen a pas d'ocell.
L'ailant ja és un problema europeu i mundial, segons Vilamú. El 1994 es va començar a tractar a Collserola, però no va ser fins al 2004 que van començar a injectar herbicida al coll de l'arrel dels exemplars, un tractament més localitzat i eficaç. Tot i això, Vilamú apunta que només un aliat natural permetria decantar la batalla contra l'ailant.
Sí, estem amb taules permanents. El que sí que hem aconseguit és eliminar altres espècies invasores al parc, però no perquè nosaltres haguem fet res expressament, sinó perquè a vegades tenim la sort que ens apareix un paràsit d'aquesta espècie. En el cas de l'ailant se sap que sí que hi poden haver alguns fongs del gènere Fusarium que l'afecten, o del Verticillium, i llavors doncs, esperem que en algun moment aquests fongs puguin arribar a Collserola.
L'ailant fa moltes llavors seques i alades que el vent escampa amb facilitat. A més, les seves arrels també interfereixen en la germinació d'altres espècies per la multiplicació i la capacitat de rebrotar. Tot això la converteix en una espècie molt resistent i difícil de combatre.
Quatre ajuntaments del Baix Camp, que són Riudecanyes, Montbrió, Vinyols i Els Arcs i Riudoms, exigeixen a la Generalitat que aturi el projecte eòlic que impulsa l'empresa Tessera Energia pel fort impacte negatiu que suposaria per als municipis. Manel Sastre, de què es queixen els alcaldes?
La iniciativa empresarial preveu la construcció de fins a 6 parcs, cadascun amb un sol aerogenerador de més de 150 metres d'alçada i amb una potència elèctrica total de 30 megawatts, una inversió de més de 4 milions d'euros. El projecte també preveu una línia elèctrica d'evacuació de 30 quilòmetres i 91 torres de 20 metres d'altura. En un comunicat conjunt, aquests quatre ajuntaments es queixen sobretot d'aquesta gran línia que portaria l'energia fins a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet i que passaria pels termes de Riudecanyes, Montroig, Montbrió, Cambrils, Vinyols, Riudoms, Reus, Vilaseca, la Canonja, Constantí i la Pobla de Mafumet. La nota assegura que es farien torres que afectarien camins rurals i sobretot camps de conreu, amb un impacte molt greu que posaria en risc la continuïtat agrària de tota aquesta zona. Els alcaldes han demanat a la Generalitat en aquest comunicat que aturi definitivament aquest projecte.
Molt ben entesos. Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Minuts, haurem arribat a 3:15. Ha començat la collita de l'oli de l'Empordà amb la previsió d'una collita millor que en anys anteriors. Girona, Fèlix Martín, per tant, hi haurà més oli, però la pregunta és, serà més bo?
Doncs expliquen que sí, això perquè, a diferència de la sequera de l'any passat, les pluges de finals del 2024 i també les temperatures moderades asseguren un bon rendiment. Preveuen una producció de 200.000 quilos, ha concretat per al Catalunya al Dia el president de la denominació protegida de l'oli de l'Empordà, Simon Casanovas.
Comptem que tenir una collita normal després de dos o tres anys desastrosos, per dir-ho d'una manera, i la qualitat esperem que sigui bona. Uns 200.000 quilos d'oli aproximadament.
Una producció petita, si la comparem, de fet amb d'altres zones, però selecta.
Sí, molt petita, molt petita. És com una gota d'aigua a mig del mar. Però bé, no podem créixer gaire perquè doncs, hi ha com a molt 2.000 hectàrees d'olivera, sempre serà una denominació d'origen amb productes molt especialitzats, molt selectes, a base d'una varietat que només existeix aquí a l'Empordà, que és l'Argudell.
I és que perquè sigui de la DOP Empordà, l'oli ha de tenir com a mínim un 51% d'aquesta varietat autòctona a l'Argudell.
A veure, Fèlix, i quan podrem tastar aquest oli nou de l'Empordà? I també ens interessa saber el preu.
Doncs hem d'esperar com a mínim a la segona quinzena de novembre, si bé la collita encara es prolongarà fins a Nadal. I el preu, doncs, similar al de l'any passat, depèn de l'establiment i del tipus d'envàs. Però ens han explicat que rondarà entre els 8 i els 10 euros el litre de l'oli verge extra.
Una cinquantena de persones han caminat aquesta nit pels túnels del metro de Barcelona. Ho han fet des de l'estació de Jaume I, a la línia 4, la Groga, amb l'objectiu de descobrir l'estació fantasma de Correus. És un dels actes del centenari del metro. La visita també l'ha pogut fer en Joan Garcia.
Són 2:15 de la matinada i una cinquantena de persones estem caminant per les vies de la línia 4, la Groga. Hem baixat a la via Jaume I i volem arribar fins a una estació fantasma, la de Correus, que va funcionar des de 1934 fins a 1972, quan es va tancar i no té accessos. Per això hem hagut d'arribar-hi per la via. Caminem al costat de Mònica Peinado, que és la cap de comunicació i relacions institucionals de TMB. Per què en diem estació fantasma?
Estació fantasma la utilitzem per referir-nos a una estació que ja no és. Aquesta de Correus va estar en funcionament aquests anys que acabes d'explicar, però va arribar un moment que quan s'estaven fent el perllongament d'aquesta línia cap a la Barceloneta, doncs es va clausurar i llavors va quedar com aturada en el temps. I per això li diem estació fantasma, no perquè haguem vist mai cap fantasma.
Unes figures humanes de cartró ploma simulen els treballs que els operaris feien aquells anys. Allà al final veiem la presidenta de TMB, Laia Bonet, fent declaracions. Ens acostarem a veure què diu.
I es va decidir suprimir. Per tant, hi havia una sola via. Avui en veiem dues. Per tant, el 72, quan s'allarga la via cap a Barceloneta, s'anul·la l'andana.
Està fent una descripció de com era l'estació quan va funcionar. També veiem els primers visitants, ens acostarem cap a ells a veure què us hi ha semblat la visita.
Primer és impressionant caminar doncs, per la plataforma de via, no? I d'altra banda, doncs, això, poder arribar fins a aquesta estació mítica, que ja hem passat molts cops a dins dels trens sense adonar-nos-en, i veure que s'ha quedat parada en el temps i que es conserva els cartells, les rajoles, doncs també és molt curiós.
No és només veure l'estació fantasma, sinó també això de
poder baixar a unes vies de metro, que és una cosa que no pots fer, no pots fer legalment, diguéssim, i potser veure alguna rata o alguna cosa, per fer l'aventura més emocionant.
Doncs avui hem viscut una experiència sorprenent, caminar de matinada per vies de metro i visitar una estació fantasma, la de Correus. Ara sortirem perquè aviat passarà el primer metro del dia. Aquesta visita repetirà, sota reserva, les dues pròximes matinades i la dels dies 17, 18 i 19 de novembre.
Doncs gràcies, Joan. Apuntat queda. Si us interessa, teniu encara 5 oportunitats per visitar aquesta antiga estació del metro, la de Correus, però recordeu que us hi heu d'inscriure. Coses. Els Mossos van detenir la setmana passada el primer tinent d'alcaldia de Gandesa, la Terra Alta, Miquel Tomàs, per una suposada estafa a un amic. El regidor està en llibertat amb càrrecs i ha de comparèixer mensualment als jutjats. Ens ho explica des de Tortosa en Jordi Barranca. De quants diners estaríem parlant, Jordi?
Doncs mira, serien més de 30.000 euros. Primer de tot, però anem a pams. Hem pogut parlar en fons als Mossos d'Esquadra. Ens confirmen la detenció del regidor del PP i actual primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Gandesa. Això va passar el passat 16 d'octubre. La CN publica que Tomàs hauria utilitzat l'aplicació bancària de la víctima, és a dir, del seu amic, per fer diverses transferències entre els dies 29 de setembre i el 6 d'octubre. El regidor nega les acusacions i assegura que tots dos, és a dir, tant ell com l'amic, han estat víctimes d'una estafa en una operació de compra de criptomonedes a una empresa estrangera. Dels més de 30.000 euros implicats en aquest cas, 9.400 els hauria rebut Tomàs i la resta el titular del compte receptor d'aquestes transferències que es van fer. El denunciant del cas, és a dir, l'amic, nega que li donés cap permís per fer aquestes operacions. Després de ser detingut, els Mossos d'Esquadra van posar el regidor a disposició del jutge de Gandesa. Ara Tomàs, de fet, està en llibertat amb càrrecs i té l'obligació de comparèixer cada mes als jutjats acusat, això sí, d'un delicte d'estafa segons el TSJ. Un últim apunt final. Recordem que el govern municipal de la capital de la Terra Alta, és a dir, de Gandesa, el formen Junts i el PP.
I els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal a Terrassa que es dedicava al tràfic de cocaïna i han detingut 16 persones. Després de 9 mesos d'investigació, la policia va aconseguir desmantellar els punts de venda dels narcotraficants i seguidament es van centrar en la detenció dels líders de l'organització criminal. Quim?
Doncs sí, els detinguts tenen entre 20 i 54 anys. El balanç de l'operació s'ha presentat avui, però es va dur a terme la setmana passada, amb 8 entrades i escorcolls en diversos immobles, principalment del districte 6 de Terrassa, però també dels barris de la Cogullada i la Maurina. Els agents hi van confiscar més de 350 grams de cocaïna, gairebé 2 quilos de marihuana, 11.000 euros en efectiu i diverses armes. El grup, considerat molt actiu, segons la policia, distribuïa cocaïna i altres drogues tant a consumidors habituals com a altres traficants i feia servir vehicles i patinets elèctrics per moure's per la ciutat i esquivar la policia. Els detinguts van passar a disposició judicial aquest cap de setmana i amb aquestes actuacions els Mossos han donat per dissolta la xarxa criminal.
I encara un últim apunt policial. Han detingut a Girona un home de 64 anys acusat de fer tocaments a noies joves aprofitant que anaven en autobusos plens de gent. Hi ha com a mínim 3 víctimes, Clara Jordan.
Sí, la investigació va començar arran de la denúncia de dues noies que explicaven que mentre anaven amb autobús una persona els havia tocat les parts íntimes. El primer cas va passar el 6 d'octubre i el segon 3 dies després. La policia va anar a la parada de l'autobús d'incògnit, allà on deien que havien passat els fets, a 8:15 del matí, i de seguida van veure un home que coincidia amb la descripció que les joves havien donat. Van agafar l'autobús ple d'estudiants i ja dins el vehicle els agents, que també havien pujat a l'autobús, el van enxampar infragant i acostant-se a una jove a qui li va refregar les parts íntimes i li va tocar els pits. De seguida, els agents el van detenir. No té antecedents i avui mateix ha passat a disposició judicial.
Catalunya al dia.
Els últims 10 anys s'han incrementat un 6% els ictus en persones joves d'uns 40 anys. Cada any a Catalunya es diagnostiquen 13.000 infarts cerebrals amb greus conseqüències per la salut i la recuperació d'aquests pacients. Demà comença a Barcelona el Congrés Mundial sobre Neurologia, on es posarà l'accent en la prevenció i la importància de la rapidesa en l'atenció i el tractament de ictus. Barcelona, Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Per què hi ha aquest increment dels ictus en gent jove?
Doncs perquè també han incrementat els casos de diabetis i l'obesitat en gent més jove. El doctor Carlos Molina, cap de la unitat d'ictus de l'Hospital Vall d'Hebron, remarca la importància de detectar aquests pacients a l'atenció primària abans que facin l'ictus.
40 anys, primer ictus, pot garantir que aquest pacient tindrà una demència vascular en 10 anys. I això és molt important perquè estem parlant de persones joves de 50 anys. Tenim un gran repte, que és identificar aquests pacients, poder tractar i revertir aquests factors de risc, sobretot la diabetes, l'obesitat, mitjançant l'activitat física, mitjançant nous fàrmacs.
Pel que fa als tractaments de l'ictus, destaca la importància d'actuar durant la primera hora després de tenir els primers símptomes.
Es diu la golden hour, la hora oro. Si som capaços de tractar més pacients dins d'aquesta hora, després de l'inici dels símptomes, serem capaços de millorar enormement el pronòstic funcional dels pacients, que es pot reduir en un 50% el temps a l'inici del tractament endovenós.
Els símptomes de que podem estar patint un ictus són la pèrdua de força a un costat del cos, se'ns pot torçar la cara o dificultat per parlar, entre d'altres. Hem de trucar al 112 i s'activarà el codi Ictus Catalunya per rebre atenció urgent el més aviat possible.
Minuts, haurem arribat a les dues. Els aiguats d'aquests últims dies al país, més enllà de les greus afectacions en àrees com el Montsià, Terres de l'Ebre en general, també han provocat altres incidències. És el cas de l'arxiu del Port de Tarragona, on les pluges de fa 10 dies a la ciutat han afectat la seu central de l'arxiu i una part de la documentació històrica que custodia. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ha passat?
Doncs que el dissabte 11 d'octubre una tempesta va provocar acumulacions d'aigua a la teulada d'aquest edifici centenari i no va ser fins dilluns que es van descobrir les afectacions. Tot i el manteniment que es fa constant de l'immoble, hi va haver filtracions d'aigua que van provocar estralls en diversos espais. Els més greus s'han donat en un dels dipòsits de l'arxiu, on s'emmagatzema documentació històrica vinculada a l'activitat del port. En total es van mullar gairebé mig miler de capses, que suposen un 9% del fons. Ens ho explica la directora de l'arxiu, Coia Escoda.
S'hem trobat documentació mullada. Estem fent aquesta operació doncs, d'anar traient tota la documentació, d'anar-la escampant, deixar-la assecar a l'aire, no? Amb unes taules, amb paper de diari, i anem doncs, assecant tota aquesta documentació de manera que la puguem tornar a recol·locar.
I quin valor, Clara, tenen aquests documents?
Doncs mira, entre aquests hi ha projectes i liquidacions d'obres del port que daten del segle XIX, que són únics, però que també són una font d'informació clau per abordar les obres actuals que es fan al port.
Són com a bíblies, donen una documentació molt important que moltes vegades era una informació que es passava oralment, però clar, la gent també es va jubilant i llavors els que arriben estan una miqueta com en precari, no? I què han de fer? Doncs consultar aquesta documentació antiga, que és on poden trobar tota aquesta informació que els hi pugui fer falta doncs, per l'obra que hagin de projectar.
L'arxiu, tot i continuar donant servei, espera tornar a normalitat a finals d'any un cop s'acabin les obres que començaran aquesta setmana.
Així ha començat avui el dia a l'Auditori Enric Granados de Lleida. La banda municipal hi ha fet un concert per més de 400 persones que habitualment no poden escoltar música en directe. Són persones amb discapacitats o que formen part de col·lectius vulnerables i que avui han gaudit d'un concert relaxat dins del projecte La Banda Ens Apropa. Lleida, Noelia Caselles, la paraula clau és relaxat, eh?
Bon dia, Estel. Sí, perquè justament les presses són un dels factors que fa que moltes persones no puguin anar al teatre o escoltar un concert, i potser sovint no es té en compte. Míriam Arnaz és mediadora de Propa Cultura a Lleida.
Cadires de rodes, caminadors, bastons, vull dir que aquesta rapidesa que a vegades la programació habitual no, ens fa tenir, doncs no. Llavors, per tant, ja descarten, ja no venen.
Per això, avui el concert s'ha fet a un altre ritme i en un horari també adaptat. Amàlia Atmetlló és tècnica de mediació de l'Auditori Municipal Enric Granados.
Pots entrar tranquil·lament, seure, buscar el lloc. Després també la llum de la sala està oberta, cosa que de normal als concerts està completament tancada. Llavors, és tot el concepte aquest de concert relaxat és això, no? Doncs un concert que no passa res i no passa res si comencem tard. O sigui, ja és aquest concepte de no passa res.
Hi han participat més de 400 persones usuàries de residències i també d'entitats, com ara la Fundació Esclerosi Múltiple. Elvira Pico ens confirmava les dificultats d'algunes persones per apropar-se a la cultura.
Només el tema d'aparcament ja, o sigui, ja és una dificultat. No tothom viu acompanyat, no tothom té un vehicle, no tothom té aquesta disponibilitat i aquesta facilitat per poder-ho fer.
I amb calma i amb tothom, assegut a la cadira amb moltes cares somrients quan ha començat a sonar la música.
I estic encantada. Sempre m'ha agradat la música. Ara fa temps, sí, ara fa temps, sí. Sí, sí. Però, bueno, ara me porten a tot arreu.
Muy bien, muy bien. Muy contentos. Venimos muy contentos.
Per tant, Estel, que no pari la música.
Esports.
I els que no paren tampoc són els esports. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça obre aquesta tarda la tercera jornada de la lligueta de la Champions, rebent a Montjuïc l'Olympiacos grec.
Hansi Flick ha donat aquest migdia una llista de 23 jugadors convocats, on finalment sí que hi és Ferran, que ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que Christensen n'ha quedat fora per una indisposició gastrointestinal. Rafinha també continua fora. Flick ha convocat fins a 7 jugadors del filial per completar la convocatòria. Els blaugrana buscaran la segona victòria en la competició després d'haver guanyat el Newcastle i haver perdut amb el PSG. De l'Olympiacos en parla el tècnic blaugrana, Hansi Flick.
Tenen un bon atac, ho veig així i també ho diuen les estadístiques. Són un dels millors equips en centrades. I si veus el partit contra l'Arsenal, van tenir bones oportunitats de marcar, molt bones. Tenen una idea molt clara de com volen jugar i hem d'anar amb cura amb això.
A més de Rafinha i Christensen, Hansi Flick també té les baixes per lesió de Lewandowski, Gavi, Joan Garcia i Dani Olmo. En canvi, de qui sí que pot disposar és del migcampista andalús, Fermín.
Hi han hagut moltes lesions ara i bueno, hem de jugar amb el que tenim molts bons jugadors també, i en quant a mi, doncs, sempre m'he sentit un jugador molt important, tant quan jugo titular com quan jugo de suplent.
L'Olympiacos, mentrestant, arriba a Barcelona amb un bagatge d'un empat i una derrota en les dues primeres jornades. El Barça-Olympiacos començarà, com dèiem, a 3:15 i el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio.
D'altra banda, el president del Barça, Joan Laporta, ha participat aquest matí en la segona jornada del Fòrum World in Progress que es fa a Barcelona.
Durant la seva intervenció, Laporta ha justificat les botifarres que Flick va fer just quan el Barça va marcar el segon gol davant el Girona dissabte passat, pocs minuts després que hagués estat expulsat.
Este es primero que está como preocupado, inquieto, porque él no reacciona normalmente así. Yo creo que se puede entender, lo podemos entender todos en el marco en el que se produjo. A veces los arbitrajes pues conllevan eso, que hay discrepancia de opiniones por una decisión, estás muy caliente, el fútbol es pasión, es emoción, y en eso pues yo lanzo rompo una lanza en favor de Flick, no?
I encara sobre el Barça, una notícia més. El club ha anunciat aquest matí que el primer equip femení tornarà a jugar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Serà el dissabte 15 de novembre a les 4 de la tarda davant el Madrid i en partit de la 11a jornada de la Lliga F.
En bàsquet, els clubs membres de l'Eurolliga han acordat tornar a jugar partits a Israel a partir de l'1 de desembre després del flamant anunci de l'alto al foc a Gaza.
D'aquesta manera, els equips israelians de l'Eurolliga i l'Eurocup, que estaven disputant els seus partits com a locals en els seus neutrals des d'octubre del 2023, podran tornar a jugar totes dues competicions als seus pavellons dos anys després. Això no afectarà el Barça, que l'Eurolliga ja ha jugat els dos partits aquesta fase regular davant el Hapoel de Tel Aviv i el Maccabi com a visitant. Sí que ho farà, en canvi, el Baxi Manresa, que haurà d'anar a jugar a la pista del Hapoel de Jerusalem a la segona volta de l'Eurocup. Precisament, l'equip del Bages té aquesta tarda partit de la quarta jornada de l'Eurocup a la pista de l'Aris de Salònica. Els manresans han guanyat fins ara dos partits i n'han perdut un. D'aquest enfrontament en parla el tècnic assistent del Baxi Manresa, Carlos Flores.
A una pista molt, molt complicada, on l'afició rival apreta moltíssim, en la que hem de ser conscients que ens espera això, no? Un partit dur, físic, contra un rival que, a més, en els últims partits, tot i competir bé, no ha obtingut un resultat positiu.
L'Aris de Salònica Baxi Manresa començarà a partir de les 7 de la tarda.
I en handbol, el Frekin Granollers també té aquesta tarda partit de la Lliga Europea d'handbol.
Els vallesans jugaran a partir de 6:45. Ho faran a Romania, a la pista del Minaur Baia Mare, en partit de la segona jornada d'aquesta competició. Antonio Rama, l'entrenador del Granollers, dona molta importància al partit d'avui.
Per nosaltres és un partit vital. Encara no hem guanyat en aquesta competició. Sí, és veritat que és un desplaçament complicat i un desplaçament sempre en Europa, doncs el fa difícil, però també és veritat que si volem tenir opcions, doncs és un partit que hauríem de poder disputar, hauríem de poder guanyar.
Tant el Freiking Granollers com el Minà Urbai Amare van perdre en la primera jornada d'aquesta Lliga Europea.
Catalunya al dia, amb Estel Batet. Saps qui hi ha darrere d'alguns dels electrodomèstics més icònics?
Doncs la resposta és Gabriel Lluelles. És enginyer, dissenyador industrial barceloní, va morir el 2012. Va ser el creador del Mini Pimer, la batedora de mà amb vareta desmuntable, o de la Citromatic, l'espremedora elèctrica que aboca el suc directament al got. A més, també va dissenyar aixugacabells, torradores, molinets de cafè o ventiladors per Taurus, empresa d'Oliana, l'Alt Urgell, per cert. Objectes funcionals i intemporals que s'han convertit en clàssics del disseny. Ara podeu veure una quarantena dels seus objectes més coneguts en una exposició al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa, una mostra dedicada a Gabriel Lluelles. Nosaltres hi tornem demà. Gràcies per seguir-nos.